TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Amb tu. Gràcies.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire. Ja ens perdonareu, però deixeu-nos treure un poc de pit, perquè a la que ens posam a rebostejar en el nostre arxiu, resulta difícil no trobar testimonis que et mors de ganes de tornar a escoltar i sobretot rescatar de l'oblit, perquè n'hi ha que formen part dels inicis del nostre programa i fins i tot nosaltres mateixos els havíem quasi oblidat. És el cas dels dos testimonis del programa d'avui, tots dos enregistrats durant la nostra primera temporada, el febrer de 2018, però dos testimonis que, per la potència històrica i la profunditat humana de les seves vivències, no només val la pena recordar, sinó tenir presents sempre. Parlam dels testimonis d'en Gràcia Vicenç i de Magdalena Nebot, dues dones mallorquines, totes dues filles de represaliats a la Guerra Civil, el destí de les quals es va ajuntar a l'exili, a l'Alger. Les històries que conten una i altra contenen molts de paral·lelismes, sobretot la gratuïtat i arbitrarietat d'una repressió implacable que castigava la més lleu sospita de dissidència en la mort. Dues històries esfereïdores, però per desgràcia tan atemporals com vigents. Estau escoltant Aire a IB3 Ràdio, vos parla Joan Cabot, començam. I començam amb Gràcia Vicenç, la més jove de les dues, tot i que només la separa un any. A ella la vàrem entrevistar a casa seva, al barri palmesà de Pere Grau.
El meu nom complet és en Gràcia Vicenç Pedrós. Vaig néixer el 31, dia 7 de gener. Soc que ho vivia en era. El que no he estat més que 2 anys que ho vivia, no. 3 anys fins que va venir la guerra. I el meu pare era fuster i tenien un cafè. A davant era cafè i era un puesto que era molt gran i a darrere el feia de fuster. I fent de fuster, a més de fer de fuster, a les hores que tenia, si tenia una hora o si tenia dues, o dissabte, si no feia res de fusteria, anava a l'Ajuntament ajudant-los i el van fer segon batla. Va ser com va entrar el moviment i ell i el metge que hi havia en el poble, que li de... era Japerudet, no sé si l'heu sentit anomenat, don Bartomi ben Japerudet, que era Japerut, el pobre. I varen ser dos primers que quan se va estallar la guerra, els venien a cercar tots dos. Venien a cercar el papà i després van anar a cercar el metge. I van ser dos primers que se'n van endur. Després n'hi van venir d'altres. Jo tinc el meu predí jove, però el meu padre jove, el pobre, no va poder comptar-ho perquè el mataren. I després un tio, un somo propi d'una germana del papà, també el mataren. Que han cercat la roba i han cercat molt de... per saber on estava... I no han pogut trobar res, ni d'un ni de l'altre. El meu tio que va desaparèixer, que era un home que no sabia fer, sentia dir, perquè això sí que jo no tenia idea. No sabia fer un nou motosó perquè ja era tot petit i anava a guardar pols. La seva família devia, no devia imporar, anava a guardar pols. I quan va ser major, va poder comprar un bocinet de terra. I anava en aquest bocinet de terra a sembrar i a collir les coses que podia fer. I era un home que no sabia com aquell que diu que hagi ni posat seu nom. I en aquest el mataren. I en aquest encara va ser pitjor, perquè amb un altre que el agafaren amb ell, diu que els va duint a l'Ajuntament. Era molt trist, xerrar d'això, molt tristes. I els posaven a dins un bol i amb un embut els feien moure a oli de racino. Sabeu què és oli de racino? Ho heu sentit a dir, una purga horrorosa. Coses molt tristes són aquestes, però Déu faci que no n'hagi tornat a venir d'altra de guerra d'aquestes tan dolentes. Aquí ho veia, el papà, el que varen fer antes del moviment, és una cosa que li diuen la societat. I era, s'arreglaren, eren un grup de gent que, per exemple, vos era un piquepreder, i vos van deixar de fer obra per vostre compte. El papà era fuster i va dir, jo faré tot el de madera de la societat. I era perquè van formar, això era antes que diguessin del moviment, van formar una societat perquè quan hi havia un malalt, o un que estava de baixa, que no podia anar a fer feina, feien una gedriola i d'allà els podien donar una pesseta o dos reals. Això jo m'he sentit contar, haver viscut, però era molt nina i jo el que me va quedar a dins el camp va ser quan van venir a cercar el papà. Això no, pareix que ho visc. Me pareix veure els escalons, l'escala que anava de dalt. Ara, això altre, ho sentia contant el papà, un i un altre, i formant en aquesta societat, que si anava que ho veia, quasi tot d'una que entra en que ho veia, hi ha aquesta societat. Perquè quan va venir després el moviment, qui se va fer eco d'aquesta societat, bueno, se va fer així. Els va demanar la clau, va ser escapallar del poble. I allà tenia tancat i ningú podia anar a la societat ni fer res a la societat. I muntar aquesta societat, que hi havia un teatre molt guapo, estava molt bé, hi havia un gran cafè, molt gran, que el duien gent, familiars duien el cafè de la societat, i era una cosa que en el poble tenien almenys un, per anar a veure un cine, perquè feien cine, en el teatre podien fer cine, i estava molt bé. Però quan va entrar el moviment, que feia molt poc que la societat l'havien fet, per un any, dos, jo ara exacte no sé el temps que havien fet aquesta societat, va venir el moviment, clar, van tancar la societat, i el capellà del poble, que damunt la trona, la mamà, clar, no anava a missa, ni que entén, ni mucho menos, va dir, diu, tots els que se n'han duit, els falangistes, diu, jo els he fet agafar i que els atancassin. Això és capellà. I res, que el capellà ho va tenir molt d'anys, a força de demanar i tornar a demanar i mirar molt bé què podria passar amb allò, va d'arribar a donar la clau. I, bueno, jo el papà el duien tot d'una cap a mi.
Quina edat teníeu?
Jo, 4 anys. I me'n record més d'aquests 4 anys, pareix impossible, me'n record més d'aquests 4 anys que puntura coses de fa 2 o 3 anys, o 4, o 10, o 15. Perquè un infant, pareix dir que no, però hi ha coses quan són un poc fortes, queden molt gravat a dins el seu cap. Molt gravat. Jo me'n record beníssim del cafè, en el primer pis, perquè era un cafè, baixos, i després hi havia 2 pisos de damunt i tot era del mateix cafè. Era una finca que el papà tenia allogat com a cafè, però tenien 2 pisos. I un pis hi havia una banda de música que hi havia, com molt de pobles, sentia dir el papà que molt de pobles hi havia una banda de música i clar, per no dur-se'n les coses, les posaven el bombo i saxofon, que encara fa uns quants anys, sa mamà havia guardat un parell de coses i els tenia. I els deixaven en el primer pis. I quan hi havia una festa o qualque cosa, tenien, sabien que tenien el bombo allà, vamos, l'orquestra que diguéssim, els instruments, i anaven a cercar-ho allà. I quan vengueren a cercar el papà, pujaren en el pis per veure ben què hi havia. I, clar, se trobaren amb tots els instruments, i hi havia justament la bandera a damunt el bombó, no sé, a damunt on estava, no ho sé. Però sé que un va a ballar, va agafar mistos de dins el cafè, que allò el papà devia tenir mistos, se'n va anar i el primer que van fer va ser pegar foc a la bandera. I la mamà sé que me va dir, gràcies, vés fer via, vés a cercar una tia que no estava molt en fora. Perquè la mamà ja va veure el desastre que hi havia, tot d'una agafaren el papà, el posaren segut un racó, i jo estava segut de l'escala que pujava de dalt, plorant, per és que plorava, i la mamà, per veure si me despejaria, me va enviar a cercar la tia, i sé que vaig partir a cercar la tia. I quan tornàrem en el cafè, el papà ja no era, ja els havia endut, amb un camió, els s'enduien. I els van endur en el castell de Bellver. I, claro, ells tenien cafè, tenien molta de gent coneguda, i tenien un que era militar, però militar que ja era bastant alt de categoria. I sa mamà li va dir, diu, no faria res pendent per treure-lo de cestell. I li va dir, mira Maria, te vull ser molt franc, no facis ni donis una passa a ningú que ha de sortir de cestell, perquè tots els que sortiran de cestell no els tornaran a moure pus. En el cestell de meva no va arribar sang. Després els van endur a camp de concentració i va estar el preu de camp de concentració. El darrer camp que va estar va ser en els Banyos de Campos, no sé si els coneixeu. Dante a Campos, sí, han d'anar a Campos i d'allà van anar als Banyos de Campos i allà hi va estar de més 3 anys. Després els van endur una altra banda, que totes aquelles carreteres que hi ha per allà, que donen, que diguéssim, per la banda de Campos, però ja venien cap a Palma, tot allò ho feien fer en els presos. La mamà ho va passar molt malament perquè li prengueren tot. Tot el que hi havia dins el cafè, tot li van emprendre. No va poder tocar ni una cadira. Però sempre ja diuen que damunt una desgràcia sol venir una calma, després d'un temporal. I el metge tenia 2 germanes, que eren fredines, i sa mare. I vivien en un primer pis a Calvià, estaven a Calvià. I havien vengut a Calvià perquè el seu fill l'havien destinat a Calvià i era una família tan unida que van voler venir a viure a Calvià perquè tenien el seu germà, que estava a Calvià de metge, i tenien una finca a Santa Catalina, a la plaça del Pogrés, si la devem conèixer, a la plaça del Pogrés, i havia pegat una bomba, però només a la banda de darrere, tot l'altre no havia tocat res. I elles que van fer van dir, bon, anant cap a Palma, vista que estan a Castell de Bellver, no sabien què fer, i van dir Palma. I quan van veure sa mamà d'aquella manera, ja se coneixien, perquè en el poble se coneix tothom, li van dir, Maria, davalla, que en el primer pis nosaltres hi anirem a viure i tu podràs viure baixa en Negraci. No hauràs de pagar renda. I més sa mamà la trobaren molt apurada perquè jo anava a escola. I sa mestra d'escola, per això que va dir a sa mamà, si no han de fer el vestit de falangista en Negraci, si no, no pot venir a escola. Sa mamà va dir, diu, antes anirà a guardar pors, antes de que jo li faci un vestit de falangista. I va tenir la sort d'aquesta gent, aquesta família, que de ballar a Palma i ella va de ballar a Palma. I a Palma va trobar, clar, va haver de cercar feina, s'havia de menjar. I va tenir la sort que va trobar una família que eren molt rics, perquè per tenir tot el que tenien, i tenien cuinera, tenien cambrera, i li agafaren a ella també com a cambrera perquè estaven a son amadants. I li deien els mamis. Tenien d'això de cafè. Tenien el negoci de cafè. I sabeu que guanyaven molt i porien. I sa mamà anava allà. I sa senyora, quan va saber l'historial de sa mamà, li va dir a sa cuinera, cada dia, perquè després el papà el darrer de tot va passar a Can Mi. Can Mi era allà on hi ha la sala Augusta. Ho heu sentit dir que allà va ser... Sí, també hi va haver-hi molt... Hi anava molt... Hi era moltíssim de presos. I ell, després de valor duit en el camp de concentració, el passaren a Can Mi. Va estar 4 anys, es va patir encara. No hi va estar el dia. 4 anys. I estant a Can Mi, els podien dur menjar. I la senyora, la cuinera, li va dir cada dia, quan la Maria se'n vagi, li han de donar una fiambrera que pugui dur dinar al seu home. Van ser unes bellíssimes persones, per nosaltres, per una altra pintura no venen, però per la mamà van ser encantadors. I cada dia la mamà passava a cercar-me i me'n anàvem a Can Mi. No hi havia cotxe, no hi havia tramvia, no hi arribava el tramvia, perquè a canvi era passar tot Santa Catalina i després havien de passar l'institut i tot allò no hi havia, en aquell temps no hi havia ni tramvia. i des, tot a peu. I la mare sempre me deia, feia gràcia que ton pare, si no arribat d'hora, no, no, no els deixaven deixar menjar. I d'allà va ser quan va sortir, de cap mi. En sa mamà vaig anar a pintura molt, a molt de puestos. En sa mamà no tenim aquí de xerba, i quan que mama sa feina, jo havia estat moltes dones tota sola, sa mamà no me volia tornar a deixar. I sa tia, que és una germana del papà, volia saber més si trobava el seu home. I anàvem en els cementeris, que era el cementeri de Palma, ara van tot ben fet, van tot ben arreglat, però hi havia una, perquè jo, de major, de bastant major, encara l'he vist en aquesta lona tapat a l'esclot d'allà on els tiraven a dins l'esclot quan els havien morts. I deixaven la roba escampada per terra. I, clar, per la roba hi havia molta gent que coneixia si eren o si no eren. La tia no els va, no, de la tia no els va poder trobar mai, el tio o el Sebastià. I l'altre, tampoc. Bé, l'altre ja no el van deixar anar perquè l'altre ja sabien que el havien mort per la carretera. El tio Sebastià no van poder saber. I diuen si a Porreres pot estar enterrat a Porreres. Tenia germà de sa mamà, però tots estaven aquí a Calvià. I ella va demanar a Palma i estava a Santa Catalina. I estant a Santa Catalina, un parenta seva tenia una casa a Son Amadans. I passàrem a viure a Son Amadans, però era una caseta petita, però sa mamà se conformava. Era només jo i sa mamà, i mos hi trobàvem bé. I més ella anava a fer feina a Son Amadans. Aquests estaven un carrer o dos més amunt d'aquests senyors, d'allà on nosaltres vivíem. I més o menys vam anar tirant, i un poc que de vegades a sa mamà qualcú li daven qualque cosa, i desastres, perquè en aquell temps no hi havia res. Vaig seguir anant a escola, una escola que hi havia a Son Amadans, que els deien Ses Gamero, que encara existeix l'escola, no, però l'edifici i els baixos està talment. I a davant, jo me'n record molt bé, hi havia un gran garatge i hi estaven els italians. Hi havia molt d'italians allà, que hi menjaven, dormien i feien desastres allà també. Però vamos, i jo anava a escola allà. I les casualitats, jo ja anava per 8 anys i la mestra me va dir a sa mamà, la nina està obligada a fer la comunió. I sa mamà va dir, no, la comunió no la farà. Mentre no tingui son pare, dir que tindrà son pare, ja veurà el que passarà. I des que de l'any va passar tot això, certament no deia, vendran i mos faran tancar l'escola. Vendran i perquè n'hi havia nosaltres que estàvem amb aquest pla. I va venir la sort o la desgràcia, no ho sé, perquè això d'escombriar i tot això, no sé si nosaltres som molt catòlics, però jo no som massa de tot, no hi crec, amb la veritat, no hi crec. Bé, no, mullaren el papà i vaig fer la comunió, no em va quedar més remei, vaig fer la comunió. I fent la comunió, el papà va trobar feina tot d'una a Son Espanyola. I, clar, fent feina allà, el papà cercava, perquè teníem una caseta molt petitona, hi havia només un quarto i una cuina, aquí on estàvem a Son Amadans. I va trobar un pis que li deien la Filadora. I passàrem en aquest pis. I el papà feia feina dos carrers més avall. Feia feina molt evident. I va fer molta d'amistat amb un que també feia feina en el mateix taller. I se varen dedicar, perquè el papà deia no mos basta per res, el que jo guany, a fer un temps, quan se casaven, donaven a fer, perquè no hi havia mobles. Donaven a fer el quarto i el menjador. Els que podia més feien les dues coses. Els que podia menys devien fer més aviat el quarto que el menjador. I se dedicaren a això. Aquest home tenia una cotxeria i en aquella cotxeria el papà anava a fer-hi feina i mestre Francisco també feien feina tots dos plegats i guanyaven una miqueta ja més. Ja el papà li dava més per la renda. Me'n record que pagava 8 duros per de renda cada mes. I se trobava bé. Sa mamà continuava brodant per guanyar una misèria, perquè eren misèries, però sempre ajudava. I les dones en aquell temps, les poques que hi havia, la majoria feien feina. Hi havia fàbriques després. I moltes anaven a fer feina a la fàbrica, perquè la dona des que el papà feia feina de mestre Francisco anava a les sedes. Hi havia les sedes, hi havia l'alfombrera, hi havia canyo friu del vidre, que era ara hi ha unes grans finques, hi havia moltíssimes de fàbriques I han desaparegut totes. Si no haguessin desaparegut, hi hauria més puestos per la gent que no té feina, però no n'hi ha. Tot això ha desaparegut. Ara els campanars hi són tots. Campanars tots hi són, eh? No n'han llevat cap. I tots s'aguanten. Ara les fàbriques per avall, zero. Clar, que no era fàcil. Tenien la llengua tot d'una damunt. Per així que havien, bueno, matat o jo què sé. Clar, que no era fàcil. Ton pare ha estat tancat. Sí, i amb molta d'honra que ha estat tancat. Jo, ja de més grandeta, ja m'ho demanaven. I ton pare ha estat tancat. Sí que ha estat tancat, no faltava més. I ara encara no fa molt, una me diu, de mi ser un bon comunista, ton pare. I què és un comunista? Bé, que me deien, què és un comunista? Que m'ho diguin. Quin mal hi ha ser comunista, ser falangista o el que sigui. Quan tu eres a la guerra, hi va haver dos bandos que se van entropar, però s'enfrontaven entre ells, no anaven a les cases a dir, tu, xiquet del llit i vinen d'altres. I ja no tornava més a casa seva, perquè aquí ho viava on puc contar-ne, que n'hi ha hagut molta.
Era el testimoni d'en Gràcia Vicenç, nascuda el 1931 a Calvià i filla de represaliats que fugiren a l'Alger i ella amb ells. Allà el seu destí s'uniria al d'altres fills d'aquells que fugien de les persecucions del règim franquista, com és el cas del nostre pròxim testimoni, Magdalena Nebot. En uns segons l'escoltam, abans faim una breu pausa.
Tres ràdios. Jocna. Hi ha persones que quan venen a un centre sanitari necessiten un suport especial. Amb el nou protocol Entem-me, escurçam el temps que han d'esperar i fa impossible que estiguin acompanyades en tot moment. Com sempre, els casos urgents van primer. Ens ajudes a ajudar? Necessiten el nostre suport. Més informació a ipsalut.es. Govern de les Illes Balears. Vols conèixer les històries més fascinants vinculades als establiments comercials de les Illes? Els canvis generacionals i socials? Les anècdotes més sorprenents? En definitiva, la vida a través del comerç. Si és així, tens una cita obligada a IB3 Ràdio amb Emblemàtics, dissabte a les 10 del vespre amb Toni Treveria.
Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No venim amb manual, el programa per nens joves i famílies d'IB3 Ràdio. Hem après molt, però volem aprendre una mica més. Què vols sembla si aprenem jugant en un concurs?
Vinga.
Comença per ser... Ah, sandàlia típica menorquina.
Aubarca.
Molt bé.
Dolç típic de les Pitiüses que es prepara amb formatge fresc.
No.
Molt bé.
Ésser en cames curtes i robustes paregut a una cabra que va habitar a Mallorca.
Miotragus.
Molt bé.
Uau.
No venim amb manual, amb Regina Cortés. A IB3 Ràdio, dissabte a migdia. De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tomans, quan t'arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes, s'ha de ser processionari.
Els animals, sí, que picou de mantenir.
El dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Sacabaneta.
I IB3 Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris i propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera.
Allà on hi ha una conferència, una exposició, un de nou polític, hi ets i ho vius intensament.
A Connexió Local vos explicam de què parlen a les ràdios de proximitat. Coneixem els seus programes i escoltam les seves veus.
Està al Cudi Ràdio, és estar, jo li dic, el cor de la ciutat.
Un programa d'IB3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears.
I el Cudi Ràdio és com si fos ca nostra, és ca nostra. L'estim moltíssim.
Connexió Local amb Magda Cortés, diumenge a les 9 del vespre.
Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire, i avui hem rescatat de l'oblit dos testimonis tan excepcionals com els Fereïdors, el de dues dones que tenien 3 i 4 anys quan varen veure arribar els esquadrons feixistes que venien a cercar els seus pares. Totes dues nines acabarien sent amigues un cop a l'exili. La primera d'elles, a qui ja hem escoltat, és en Gràcia Vicenç, aquesta és l'altra.
Magdalena Nebot, vaquer, de Sant Ben Gavellina. Aquí ja va néixer la meva padrina, ma mare i jo. No hi vaig néixer perquè ma mare ja tenia una sastreria a Cap de Pere i ja feia feina a Cap de Pere. Ma mare era la Maria Vaquer, que va estar 7 anys a la presó de... Jo sempre he dit les hermanites, però me diuen a Can Sala. Bueno, de Can Sala. Me vaig quedar amb la padrina i el meu germà se'n va anar, que tenc un germà, major que jo, de 6 anys. Els se'n van endur a cas padrí, a casa un pare de mon pare, perquè hi havia el padrí i la padrina, i així podia anar en el camp, el meu germà començar a fer un pot de feina amb ells i cuidar-se un pot d'ells, perquè jo me vaig quedar amb la padrina tota solota. Mon pare se dedicava a el camp, en el camp a fer feina. Tenien terres i mon pare se dedicava a fer feina en el camp, que era un home que feia de tot, perquè varen acabar la casa que tenim. Bueno, ara no la tenc jo, perquè la té el meu germà. I vaig néixer a Cap de Pere, jo. I ell va fer totes les persianes i va fer, vull dir, era un manita, allà va estar sempre. Llavors, mira, va estallar la guerra. No sé quina guerra, a Mallorca no em va estallar de guerra. A Mallorca també hi va bombar tots. Perquè aquí varen tirar una bomba a Artà. Varen matar gent amb aquesta bomba. Però vull dir, no hi va haver guerra a Mallorca. A Mallorca només hi va haver gent que agafava els que volien i els en mataven i els tirava la conota, perquè eren socialistes. Eren republicans, eren socialistes, no hi havia res més a Cap de Pere. Hi havia una societat i com que ma mare també era socialista, mon pare també, i en aquesta societat hi anaven i feien coses, com ara feien coses una associació, que deia. Que hi ha tallers, hi ha coses, i deia, allà també hi havia això, que sabien, i xerraven de lo que defensava sa dona, mon mare. Hi ha escrits aquí, i mon mare escrivia. I clar, i entre escriure i... No podien sofrir la gent que té escapa damunt les espatles. Això no els hi va, encara ara. No m'ho dedico, és el que fan, tot d'una lleven dos vés a les escoles, ara mos tornen venint la llengua aquesta, i on anam? No anam per on van, anam com es cranc d'aquesta manera, no saben anar endavant aquesta gent. Aquesta gent mos volen inútils, beneis, i això és el que passa en gut de veure. Que al cap de poc temps van agafar el meu padrí. Som-ho de la meva padrina, Margalida, de part de mare, el pare de ma mare. El va agafar en Puig i els s'enduia al ball de l'Ajuntament a les voltes i els amassalava, vull dir que els torturava. No només el meu padrí. El meu padrí va ser el que va caure la gota de l'aigua. I la Montpera. La Montpera de Can Mercadal també. També els va esclafar. Els va matar. I clar, i no ho sabíem nosaltres. La padrina deia, bona, i què ha passat? I tampoc sabíem on era ma mare. I el meu padrí el agafaren i volien que digués on era mon pare. Mon pare se'n va anar. Ell ja va veure que si se quedava el mataven. I ja va passar molta de pena que no haguessin mort ma mare. Perquè ma mare va estar en pena de mort. Hi havia una dona que ja estava en capella, l'havien de matar ella. Quan la vara no va jutjada, però després va sortir una llei que a Espanya no matessin més dones, i gràcies a aquesta llei vaig tenir ma mare, que me va acabar d'educar, i de donar-me ànims a sa vida, i de veure un poc més les coses clares. El meu padrí, al cap de X, un mes o dos, varen venir a cercar-lo i els en varen dur a les voltes, i allà li donaren una pallissa, i després... Homes que estaven en el quarto de devora, que els havien amassalat, varen venir perquè la padrina cercava el meu padrí per tot. Almenys ha d'anar a un cementeri si l'han mort. I els d'allà li varen dir a Margalida no el cerquis, perquè si bé s'haguessis sentit la pallissa que li varen donar en el teu home, Va ser tremenda, Margalida, li digueren. I res, i varen saber que havien mort. Si a baix de l'Ajuntament topaven a la gent, a dalt donaven oli de ricino. Perquè a dalt donava, me donava Maria Germana, una de Cap de Pere, va prendre 3/4 d'oli de ricino. I també la se'n varen dur a la presó. I va passar bé, gràcies a que a la presó hi havia infermeres i metgesses i hi havia de tot. El meu pare se'n va anar a Son Cervera i va fugir en el barco d'en Bayo. Se'n va anar a Barcelona i de Barcelona després va anar de cap a Menorca. I va fer els anys de guerra a Menorca. Estava amb els landaris o no sé què dits li deien que duia allà i estava allà fent el que li mandaven de fer, claro. No va matar ningú, però això també vos ho pot dir. A que nostre ningú s'ha embrutat sermant. I res, i va fer els 3 anys d'allà, després el varen agafar, va estar a la mola, perquè no va tenir temps d'agafar barco, perquè va anar a cercar el seu cunyat. L'home de la seva germana també estava amb ell a Menorca. I el va anar a cercar perquè no s'havia enterat que hi havia el barco, i varen quedar tots dos, el barco llevava fuit. I a la presó, a la mola. No sé quin temps hi va estar, si va estar 2 anys o alguna cosa així. Després a Formentera. I després varen saber, al cap de temps, que ma mare era a la presó perquè tampoc sabien res aquí. Jo ara no me'n record exactament com ho varen saber. Però sí sé que un cosí germà de ma mare va fer el servici militar i quan va saber que Anna Maria, la seva cosina, era a la presó, va demanar per anar a fer guàrdia a la presó. Així que li he estat agraïda tota la vida. Jo li he dit padrina perquè després me batiaren. Estic batiada, bueno, ja vos diré per què, però... A la presó varen dir a ma mare i a totes les preses que si volien tenir els seus fills un dia tot el dia amb elles a la presó, si feien la comunió els deixarien estar de dins. I què és el que no val un dia amb una filla i amb un fill? Què és el que no val una mare? Sobre que no pot cuidar dels seus fills. I ma mare va dir que sí, que li era. Que voleu que combreguin, que m'és a mi. El meu germà havia embatiat perquè no va néixer dins de la república, el meu germà. Però després... Va dir, oi, combregaran tots dos, però jo no m'havia embatiat. Jo, llavors, resulta que aquest cosí de ma mare ha estat el videll de la seu, ha estat sempre el colonet, videll, ja no era el colonet, el videll de la seu, era el número 1 dels colonets de la seu. I va dir, Maria, la batiarem i llavors es vendrà i podrà estar un dia amb tu. Perquè jo anava a Palma i anava a casa meu padrinat, perquè ma mare tenia una germana del seu pare, que havien matat, que havien mort, a Palma, amb fills. Tenia 2 filles i 2 fills. I un dels fills, que era en Sebastià, era el que estava dins la seu. I va dir, i doi la batiarem aquí, res. I jo ja tenia 7 anys, vaig posar els capes a copinya i ma mare tirar aigua. Ja va estar batiada a Magdalena. I després ja vàrem anar a la comunió. Bueno, vaig estar tot el dia, o tot el temps que vàrem pora, en totes les preses, d'ésser de per tot, i estar aquelles dones que tampoc tenien el seu fill. T'imagines que n'hi havia que tenien el seu fill per Madrid? No sabien com els tractaven, que vàrem rebre cartes. Que val més que no el digui perquè era massa fort. Les cartes que rebien de nines que tenien a dins les guarderies aquestes que diuen. I res, i vàrem estar allà tot el dia, però el meu germà no el deixaren entrar. El meu germà i el fill d'anar a Marquès, que eren infants que tenien 14 anys, i els al·lots generalment, els que creixen, que són un pan més gran després, ja estan com homes a 14 anys. I clar, quan vàrem veure aquests dos, vàrem dir, aquests dos no paren entrar, els se menjaran. És que les dones molt menjar amb els al·lots. Les dones estimam els al·lots. Els cuidaven els al·lots. Les dones no fan aquestes coses. perquè de 3 anys hi havia gent que anava a Palma, perquè no era possible anar a Palma, costava molt. Però anaven per un metge o per lo que fos, i deien a la meva padrina Margalida, vol que m'enduguis la teva filla, la teva neta, i la mostraré a sa mare, la duré a veure a sa mare. I me duen a Palma, i com que sabien que hi havia cases meves ties, i tot això me duen allà, i ses ties ja me duen a veure a mo mare, i aquella gent feia la seva feina, i al vespre tornaven, perquè jo com a nina no pagava. I el meu germà va anar a Menorca. Varen tenir una ocasió amb una barca, i va anar el meu germà, i ten per mi el fill de sa tia, bueno, els cosins, germans, que també hi tenien son pare, hi havia mon pare i el tio, Toni. Som d'una germana de mon pare. I van anar a Menorca. I jo resulta que les ties de Palma, la germana del meu, del que dic padrina, tenia dues germanes, la tia Maria, hi havia una Maria, una Margalida, en Toni i en Sebastià, eren quatre. La tia Maria, resulta que el seu home va anar a fer feina a Vissa. I va dir, i no sé, hi havia d'anar a Vissa, ella, no, no sé, aventura, per estar amb ell, un dia, per lo que fos, i va dir a ma mare, Maria, vol que m'enduguis a la nina? He d'anar a Vissa i el podria dur a Formentera a son pare. I ma mare, clar, va dir que sí. I vàrem anar a Vissa i de Vissa, que farem una barca i fa molta. I jo duia un vestit amb més guapo de randa que m'havia fet ma mare. I no, més normal, temps per mi no mos banyarem, totes estan dient no mos banyarem. Quant estàvem per arribar, bum, un on amb la banya, dalt a baix. Van haver d'agafar el vestit i llavors la xamanea, que hi havia un hostal just baixant a Formentera, just de vora hi havia la presó, anaren caminant i allà varen el meu vestit, perquè no en duia d'altre, varen anar a jugar, i després anàrem a la presó. I arribam a la presó, i surt mon pare, en Xerafina Bot, i diu, oh Maria, com va? La va besar naturalment. Diu que vens amb la teva filla. I la tia diu, no, és la teva. És a dir, que mon pare, clar, sabia que la tia Maria tenia una filla com jo, més o menys de la mateixa edat. Hi havia de 3 anys a tenir, no, jo devia tenir 8 anys, pentura. 8, perquè en el 10 va ser quan els amollaren. Així que jo, pentura, ja tenia 8 anys fets. I diu, no, bueno, me va agafar. I res, i vàrem estar un rato junts i llavors ja me la tornàrem. La barca havia de tornar a partir cap a Vissa i me la tornàrem. Vull dir que només el vaig veure aquest dia, mon pare. Després de Formentera, quan varen treure tothom, els se'n varen de València. I després, no sé quina presó, va sortir. Llavors, ja, després de 4 anys de presó, va sortir en llibertat provisional. Perquè li varen sortir 12 anys. En havia fet 4, n'hi faltaven 8. Llavors, varen venir, varen sortir el mateix temps. Quan va acabar la guerra mundial, varen venir, ma mare també la varen amollar. Ma mare li varen sortir a la presó, era jutjat 6 anys de presó, però en va fer 7. No la varen amollar fins que va acabar la guerra. És a dir, que al mateix temps amollaren tothom. Vam amollar mon pare, tio Toni, jo sé que tot, anàvem de cap a Artà, espera'l-los. I varen venir al mateix temps. I jo tenia 10 anys, vull dir que al cap d'un any o això, varen tirar paperetes per tot Mallorca de propaganda antifranquista. Qui varen venir a cercar? Els que havien sortit en llibertat provisional. Varen venir a cercar mon pare. Ma mare, diu, quan varen venir a cercar-lo, diu, no, no és aquí, és en el camp. Diu, i d'on li voldreu dir que passi? I ma mare va dir, diu, sí. Tot d'una ma mare diu, agafa la bicicleta i vés a dir-li a ton pare que han vengut a cercar-lo. Vaig agafar la bicicleta, vaig anar a Seretat i li vaig dir a mon pare, han vengut a cercar-vos. Diu, bé, diu, vés, digues a ta mare que ja m'ho has dit i que estigui tranquil·la, que ja veuré què fas. Va agafar camina i resulta que també varen anar a cercar Alberti i a Morales, que tots havien sortit de la presó en llibertat provisional. I varen decidir amagatzar. Fins que entres a presó, pensant que potser t'hi faran estar 8 anys, no varen voler entrar i se varen amagar. I varen estar 3 anys amagats, per Cap de Pere, per Sant Cervera, que també tenien gent que coneixien, perquè hi ha molta de gent que ha sofrit a Mallorca. Hi ha 1.600 morts en nom i cognoms. Així que no varen mirar prima maternat de mallorquins. En aquest temps ja sabia tothom que mon pare i mon mare no havien fet mai mal a ningú. No havien robat res mai a ningú. Eren socialistes, eren republicans, tot el que vulguis. Però eren persones amb bonredes a Cap de Pere. I, claro, no sé que fossin sinvergüences, tothom callava. Ara mateix de vegades n'he vist i me diuen, ton pare va venir a Can Nostre. Ara que mon pare me va dir, calla, no ho diguis a ningú. Perquè diu, jo som de la teva edat i me varen dir, no diguis res, o nen. I jo, diu, jo no vaig dir res a ningú, Magdalena. Dic, ho crec. I bé, per dir-te, i a lo millor hi anaven, i sopaven, i passaven la ballada amb la família. I així varen anar fent, i va venir a Can Nostre, també. I hi havia una de vora Can Nostre que sempre denunciava. Cada punt denunciava. Cada punt denunciava. He vist, se n'anava a denunciar, he vist en Joan Rai, el meu germà, que ha vengut amb un carro de rebasses i no era rebasses que duia. Ha girat el carro cap a dins la cotxeria i era son pare que ha vengut. Pensi, no era vera. El meu germà havia dut rebasses. Mon pare no venia en seu carro de rebasses. Mon pare al vespre venia d'enfront de sa casa, entrava dins que nostra. I així de clar. No és com el principi de sa guerra. Ja després de tots aquests anys, ja varen veure que havien sofrit massa tota la gent de Cap de Pere. Hi va haver un vespre que venien tots tres de per aquelles muntanyes. Teníem una finca a Sant Barbassa per allà i venien tots tres, que ja era fosca, i ja pensaven que tothom, en aquelles hores, tothom ja és a casa seva, al vespre, que van a fer feina en el camp. I se varen trobar amb un i els va veure. I mon pare va dir, esperau, jo n'hi deixaré amb ell. I sabien que era de dretes. I li va dir, mira, si tu mos denuncies, encara no hauràs denunciat i nosaltres ho sabrem. Mos poden fer mal, però pensa que també te'n poden fer a tu. I nosaltres no feim mal a ningú, nosaltres. Si tu no denuncies, no em porta pas gent de pena de nosaltres. No va denunciar, no. Perquè no, quan denunciava, nosaltres ja ho sabíem. Com no voleu que jo, de 3 anys, no estigués inquieta si només venia gent a Can Nostre per dir a la meva padrina, Margalida, se n'ha endut el meu home i el meu fill. Margalida, se n'ha endut me da Fustera, una veïnada. Margalida, se n'ha endut me da Magdalena. I només venien a registrar, a veure si trobaríem mon pare, a mirar coses i en la manota de la padrina de 3 anyots, no la mollava la mà, jo. I tot m'enterava, que me direu. Quan no havia d'estar jo, no m'havia d'enterar de tot. I sofrir. Terrible. En rebut fort, tota la vida en rebut. Sí, perquè era una Magdaleneta, perquè munt, i perquè no anava a missa, i perquè he d'anar a missa. Però ser catòlica com és? Que maten. I els hi és igual. Encara ara n'hi ha que me diuen, a què l'haurien de llevar del mig? Mai haver dit en això. A ningú. Ni vull mort de ningú. Que els hi llevin els dos vells i que els hi facin anar a fer feina. Com han fet feina tothom. És que se porten malament. I res més. Què és això de matar? I jo no som catòlica. Ni apostòlica ni romana. Som bé gavellina.
Tant que estimava la seva terra, Magdalena Nebot va haver de deixar Cap de Pere i també Mallorca i fugir de cap a l'Alger. Seria allà on la seva vida es mesclaria amb la de l'altre protagonista del programa d'avui, en Gràcia Vicenç.
Vàrem estar 2 dies i mig per poder arribar a l'Alger. Arribàrem a l'Alger, però venit a l'Alger, llavors, venit a l'Alger, perquè allò va ser d'un infern que crec que n'hi ha d'infern, a la glòria, perquè allà hi havia de tot. Era una capital, bueno, hi havia molta de cosa d'hortalissa, i m'enviaven cap a França, hi havia un tragí de... Era francès, perquè allà era francès, quan nosaltres vàrem arribar, el papà inclús, li van dir, sí, perquè quan arribaren molts agafaren el G, la policia. Allò també guardaven per saber qui entrava, qui sortia, sabien que entraven barques, i nosaltres ens van agafar. Però ens tractaren com àngels, beníssim. Tot d'una ens van dur un puesto a un puesto, ens van fer menjar, sé que jo me'n record beníssim, ens van calent. I ens feren fideus, recordaré, un fideu molt bons, i després que estaven allà, que m'ho agafaren, van dir, ara però partireu cap al G, un autobús m'ho donarà cap al G. Però si en els 15 dies no teniu feina, vos embarcaran cap a Mallorca una altra vegada. Mallorca no, els ho duien a Alicant. Els ho duien, els que no trobaven feina, els ho duien cap a Alicant. N'hi havia poc, perquè hi havia molta de feina al G. Qui no em volia fer, crec que era perquè no tenien ganes de fer-ne. I el papà, en els dos dies de ser al G, ja va trobar feina de fuster. Fent feina de fuster, a poc, se'n va dar compte que feia falta, que ningú feia, eines de fuster, que se diu un rabot ara en mallorquí. Això que quan els fusters passen aquella eina, ai, que se diu, que fan borbaies, sí, ah, no sé què se diu en mallorquí, se deien rabots al G. Bé, se va dedicar a fer això, perquè hi havia d'haver 3 o 4 escoles d'aprenentatge de fusters. I els joves que hi anaven necessitaven eines i anaven a comprar-les. I, clar, sabent que el papà els feia, el papà els venia les eines a ells, els joves que anaven a comprar-li, guanyava el que volia. Guanyava el que volia. Inclús, clar, havia de declarar com mentre tenia aquell local, que ell mateix els va saber muntar, i per pagar els impostos que havia de pagar. I quan van veure la feina que estava fent, l'enviaren a demanar, i li van dir, vos faran la carta d'artesà. I li feren la carta d'artesà, que era ja el darrer que tenien una persona que feia feina. N'hi havia molt pocs, sobretot espanyols. I li va anar, però li anava més que bé. Més que bé. Va guanyar molt de dobbers. Va per enviar els primers dobbers que va fer, els va enviar al López, que li havia deixat per viatge. Inclús va tenir dobbers per comprar una casa aquí a Mallorca. I va comprar una planta baixa i un darrere la Guàrdia Civil. No estava molt ben fora d'aquí.
Vaig arribar al G, ja mai posar... L'endemà ja vaig trobar feina, ja mai posar feina, tot el temps vaig tenir feina, ja al G. Arribàrem, no teníem llit, el llit que teníem no era bo, era una caseta que teníem a Damor, que estàvem allà a la Pont Pescat. I hi havia la platja que li deien Franco. Cago en dent, el que mos segueix, aquest. I vàrem anar a dormir allà, i el primer que vàrem fer va ser, com que ja coneixia el mestre Guillem, fèiem feina junts. I ell ja havia posat un talleret que feien obres d'eines de fuster. I mon pare continuava fent feina a la fàbrica. I li va dir, Guillem, mos podries deixar tot bes per poder comprar un llit i una màquina de cosir. Perquè ma mare ja cosia, i jo també. Però jo anava ja a taller. Jo anava a fer americana, només fèiem americana. Ma mare només volia que fèiem americana. I el mestre Guillem li va deixar d'on bé. No anàrem ni un cine, ni gastàrem un cèntim, ni gastàrem un res, i tornàrem a d'on bé el mestre Guillem. I el mestre Guillem diu, això són els primers d'on bé que rep, que m'han demanat, i no he hagut de demanar. Ho dic per dir a vos com hem anat sempre per la vida. Si no haguéssim hagut de menester el llit per l'endemà, això que s'ha fet feina, encara que haguéssim esperat tenir l'economia per poder-lo comprar. I és que m'ho va deixar dos verbes al mestre Guillem.
Allà no vaig poder anar a escola perquè era tot en francès i jo havia de tornar a començar en francès i m'era impossible. I jo, com que m'agradava molt cosir, me van trobar feina a una casa de modes. Tenia pintura de 7 anys, de 7, de 8, i vaig continuar en casa de moda, el que vaig mudar a dos puestos. Una banda, després vaig trobar una banda millor, vaig anar a fer feina un any amb un sastre, que vaig dir no vull fer més feina perquè no me va agradar la feina de sastre, i, en fi, i després vaig tornar a passar a una casa de modes i estava, me trobava bé, sí, guanyava bé i me trobava molt bé. Anava a escola d'aprenentatge de modista i era francesa i anava allà per aprendre. I vaig anar només dos o tres anys, i vaig anar a si mateix. I vaig fer amistats amb gent francesa. I fent amistats amb gent francesa ja no m'anava a saber fer on, m'anaven sols altres. I ja vaig agafar un altre ritme, jo, sent jove, i me vaig fer francès, que me va costar molta pena, eh? Perquè se'n reien de jo quan xerrava en francès, perquè deia moltes d'animalades, però jo havia de dir animalades, però després aprendre una veritat. Vaig arribar a aprendre-lo, però me va costar, perquè és una cosa estudiar-lo i dir quatre paraules a poder tenir una conversació amb la gent.
Després hi havia un saló allà, que hi anaven tots els espanyols, s'orfeon, i hi anaven i allà feien política, també. Perquè allà era república, se deia. Era república francesa. I república francesa, doncs, hi havia republicans, hi havia comunistes. El que no varen veure gaire varen ser socialistes. Allà, els únics que feien feina contra en Franco eren comunistes. I res, i mos posàrem allà a fer feina, jo vaig fer teatre. Llavors me vaig conèixer amb en Jaume, però ja feia... Ja ho havia vist, ja m'ho havien vist antes. Però jo no pensava anar amb ell, jo anava amb altres i anava amb els joves, anaven en Gràcia, a ballar i... Jo tenia un que venia amb una moto, que era mecànic. I estava xiflat i un dia ve, en sa moto, davant que nostra, jo sortia, no sé. I no crec que haguessin quedat d'acord, perquè jo ni sabia que tingués motassa. I me diu, i res, i amb això vaig que du el diari Le Figaro. Dic, això llegeixes? Diu, i què té això? Dic, i tu ets un refugiat d'Espanya. I llegeixes Le Figaro? Dic, no tornis a venir a veure-me. No va tornar. I havia ballat amb ell i havia sortit amb ell. Quan vaig conèixer en Jaume, claro, Jaume ja estava apuntat amb els comunistes, fent feina. Clar, va canviar tot per jo. Sí, me vaig xiflar com una beneita.
I fins aquí el programa d'aquesta setmana. Nosaltres tornem la setmana que ve amb nous testimonis. Vos recordam que sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que fem servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Ciro, Marisa Anderson amb Jim White, Oren Ambarchi amb Johan Berthling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot, gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve. Thank you.
Mm.